consultori legal sobre drets digitals i seguretat amb el nostre advocat de capçalera i en una setmana fonamental per saber com serà la nova internet. Víctor Rosselló, hola.
Hola, bon dia.
Bé, Víctor, ara anirem a obrir consultori, però hem de parlar de la polèmica. Directiva Europea del Copyright, dels drets d'autor, arriba a un punt important. Demà, a 1:15 del migdia, vot final definitiu al plenari del Parlament Europeu. Es voten unes esmenes. La Viquipèdia, per exemple, ha tornat a estar en negre aquest cap de setmana en senyal de protesta per algunes de les coses que es volen aprovar. Continua en marxa aquesta etiqueta Save Your Internet. I hem parlat aquest matí amb la Simona Levy, activista i fundadora de Xnet, ens explica que ara és l'article 17 el conflictiu.
Nosaltres estem lluitant perquè s'elimini l'article, que era l'article 13, que era el 17, que és l'article de la censura algorítmica. És una censura prèvia que s'imposa sobretot al contingut d'internet, que és absurd, que és un article pensat des del neolític i que és molt perillós, no només per a l'accés a la informació, la llibertat d'expressió, fins i tot als interessos dels artistes que no són celebrities, però també és superperillós per a la innovació, perquè seria obligatori per qualsevol startup o empresa tecnològica de més de 3 anys.
Representa un filtre previ als continguts i atenció al que li està costant això econòmicament a Google, i ara hauríem de traslladar el que li costa a Google al petit empresari d'internet.
Google ja ho està fent a posteriori. I Google ens explica que per respondre a les denúncies o les queixes de l'1% dels seus usuaris s'ha gastat l'any passat 1 milió d'euros per eliminar contingut a posteriori. Doncs imagina't si Google ha de fer aquesta inversió. Ara, per obrir un servei d'internet vagament relacionat amb continguts, la gent ha de considerar no ja la inversió que ha de fer normalment, sinó, a més, una inversió per filtrar els continguts dels seus usuaris. Doncs és molt dolent per l'emprenedor i, evidentment, per l'usuari, perquè, evidentment, l'emprenedor no podrà analitzar cap cas per cas i veure si és un cas de llibertat d'expressió o si és un cas de violació de copyright. I, doncs, s'eliminarà quantitat de material de forma automàtica, a més, perquè tot això seria automatitzat, i perdent moltíssima llibertat d'expressió. Hi ha un agravi comparatiu amb Estats Units, i és per això que els youtubers d'Estats Units s'estan despedint dels públics europeus. Doncs tindrem un internet que progressa en línia amb l'era digital als Estats Units i un internet a Europa capat on només hi ha gatets amb que no siguin un copier.
Segons Simona Levy, els partits polítics espanyols sempre han patit per les grans celebritats amb els drets d'autor i han votat sempre que sí per por. A veure què passa demà en aquesta votació, està tot a l'aire. Hem mantingut aquesta extensa i detallada conversa amb Simona Levy sobre l'article Ara 17 i la llei, i també sobre l'informe Fake News que han publicat des de Xnet. La podeu recuperar íntegra a catradio.cat/popup les pròximes hores. Això de demà determina la nova internet?
Bueno, jo porto 12 anys de fent activisme d'internet i és sempre una mica un problema, no? Perquè, primer, no és a l'agenda política, perquè els polítics són els últims que s'assabenten del tema d'internet, i fins i tot quan s'assabenten no li agrada gens. Encara no hem entès en general com societat que a l'era digital internet és un pilar fonamental que fa la diferència entre avançar cap a una democràcia millor o deixar-lo en mans de qui no l'ha de tenir.
Saps? Avui li donem el Premi Internacional Catalunya a Vinton Cerf. Ell ha estat últimament com molt crític amb la internet actual, no? Els que van crear la internet, una internet lliure, plena de coneixement, pateixen amb el que s'ha convertit. Tu, de cara al futur, ets optimista?
Bueno, jo he de ser optimista, si no, no seria activista. I doncs jo sempre sóc optimista perquè penso que lluitar sempre paga la pena, i bueno, estem en un moment difícil, però hem de lluitar per preservar els drets i les llibertats a internet. Els atacs sempre es fan contra la pròpia eina, dient que és perillosa, i contra l'ús que fem, particularment la llibertat d'expressió i l'accés a la informació.
Bé, Víctor Rosselló, és una conversa que és molt més llarga, que la viralitzarem a través de les xarxes. Què en penses de tot plegat? És a dir, que si demà s'aprova i es dona llum verda en aquesta directiva del copyright, amb aquest article que ara es diu 17, tu creus que es podrà recular després o què passarà?
Bé, en principi estem parlant d'una directiva, per tant, l'aprovació no vol dir la implementació directa, sinó que han de passar 12 mesos perquè els estats membres doncs, la implementin dintre del seu propi ordenament jurídic. Per tant, aquí els estats membres tenen cert marge. El que fa la directiva és marcar com unes directrius de les quals els estats membres s'han de mantenir dintre d'aquestes directrius. No? El que diu l'article, que el número, diguéssim, és igual. No?
Sí, han anat canviant, ara és el 17, es veu.
Lo important és el,
han fet un mix entre el 13 i el 11, sí, i ara és el 17.
Al final, l'important és el contingut, no? I en relació a aquesta polèmica, doncs, certament el que ve a dir és que els proveïdors de serveis adoptaran mesures per tal perquè els acords que tinguin aquests proveïdors i els titulars de drets de propietat intel·lectual doncs limitin o directament prohibeixin l'accés a continguts que estan protegits via copyright o drets de propietat intel·lectual. Per tant, bé, el punt especialment diferent és que aquest control ha de ser a priori, és a dir, abans de que aquest contingut es faci pròpiament públic. Per tant, això és una diferència molt important amb el que teníem fins ara. I, de fet, aquest debat entre, diguéssim, aquesta lluita entre els titulars de continguts i els proveïdors d'accés no és una cosa nova. És a dir, em remonto l'any 2001. El 2001 es va aprovar l'actual directiva de comerç electrònic en el qual hi havia el debat de qui s'havia de fer responsable quan a través d'internet doncs, hi haguessin incompliments de drets de propietat intel·lectual. I s'intentava, hi havia aquest debat entre els titulars de drets i els que posaven els cables, per entendre'ns. No? Dir, clar, el debat era, escolti, és que si vostè no posa els cables no m'estaran incomplint els meus drets. Al final la cosa es va acabar amb un punt intermig en el qual deia que els titulars dels proveïdors d'internet no serien responsables d'aquests incompliments a menys, diu la normativa actual, que no tinguin coneixement efectiu d'aquest incompliment. Per tant, això és el que es va incloure l'actual llei del 2002, que ve d'aquesta directiva del 2001, i que, per tant, és un debat que no és nou i que doncs, fins ara hem anat trampejant. S'ha debatut molt amb què és el coneixement efectiu. Es parlava primer que havia de ser una sentència judicial o una ordre directament d'un jutge. Després la cosa s'ha anat rebaixant i ara hem arribat al punt del control previ que fa que els YouTubes i etc. acabin sent jutges, perquè són els que acaben, diguéssim, doncs, decidint si una cosa té titularitat de drets o no.
Tot això que estem explicant, que sembla com molt, molt complicat i que, bé, sembla això, que la tecnologia va molt més avançada, per exemple, que els partits polítics, que les lleis, que estan intentant arribar però no acaben d'arribar mai. Clar, per exemple, sempre ho expliquem, no? En el cas d'aquesta llei, voldria dir que desapareixerien els memes, o sigui, els memes desapareixeran, perquè, clar, si nosaltres no podem agafar una imatge d'una altra cosa i posar-li una frase al damunt, voldrà dir que no podran existir els memes, no?
Bé, bueno, amb algunes versions, no sé exactament com ha quedat l'última, però sí que és veritat que hi havia una excepció específica per temes d'humor, com actualment la llei de propietat intel·lectual s'inclou la paròdia com una excepció als drets de propietat intel·lectual.
Sí, però això és molt relatiu.
És molt relatiu perquè al final això ho acabava decidint un jutge que millor o pitjor era una persona humana i que al final podia doncs, veure i en funció del seu criteri doncs, acabar... Però ara estem parlant de màquines.
Clar, perquè si és una automatització dirà, home, aquest meme que has fet amb el Bob Esponja, per clar, exemple, el Bob Esponja no és teu.
Clar, i al final hem d'entendre que són empreses, la gran majoria americanes, que davant del dubte eliminaran continguts perquè davant de tenir un problema d'aquest tipus doncs és millor curar-se amb salut, no?
Doncs bé, anirem fent seguiment, com ja és habitual, d'aquesta llei.
Una cosa vull dir.
Ai, fas molta por, ara m'has mirat amb una por, què passa?
La Constitució espanyola reconeix el dret a la llibertat d'expressió i el dret a la llibertat d'expressió expressament està exclòs de la censura prèvia. Vull dir que això és algo que s'haurà de debatre. I el dret a la llibertat d'expressió té una sèrie d'excepcions a la pròpia Constitució, perdoneu si és molt tècnic, però és el dret a l'honor, el dret a la intimitat, no hi ha el dret a la propietat intel·lectual com una excepció al dret a la llibertat d'expressió. Per tant, aquesta normativa tal com està no és constitucional, sota el meu punt de vista.
Clar, és una mica el que deia la Simona. Com sabrem què és censura o és protegir drets d'autor? Quedarà una mica a l'aire i, segons
pregunta.
El que dius tu, encara és pitjor en el cas de l'estat espanyol.
Gran pregunta.
Doncs bé, hauràs d'anar venint, perquè hem de fer molta pedagogia sobre això. Va, anem a un altre tema. Volem saber la teva opinió i els detalls d'un altre, diríem, pollastre que tenim. Un estudi ha demostrat que els mòbils Android monitoritzen els usuaris sense que ells ho sàpiguen i accedeixen a les seves dades personals. Tu això, quan ho vas veure, vas dir, alerta, d'això n'hem de parlar. Clar, què representa això?
Bé, al final el que diu aquest estudi, que és un estudi de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb un institut de seguretat, el que diu és que pel simple fet de tenir Android hi ha una sèrie d'aplicacions que et venen preinstal·lades de...
Mira, de fet, això ens ho va explicar l'altre dia el Tomàs Roy, que és responsable de l'àrea d'estratègia de seguretat del CSICAT.
De fet, Android és un sistema operatiu de codi obert. Això significa que els fabricants, com Samsung, Huawei, els operadors, tenen la capacitat de modificar aquest software i, per tant, poden afegir-hi aplicacions preinstal·lades a les que ja hi posa Android de per si, com pot ser el YouTube, doncs ells també posen les seves, amb uns permisos que són els que ells consideren convenients, no?
Clar, aquest no et fan estudi... clicar res, ja està clicat, diríem.
Sí, diríem que l'usuari no els escull. Tots aquests programes preinstal·lats estan fets, diríem, entre un conjunt que són els fabricants dels operadors i unes altres empreses que tenen uns objectius bastant més diferents del que seria el mòbil, no? Que són empreses de publicitat o empreses de traces o plataformes de xarxes socials com les més conegudes, LinkedIn, TripAdvisor, Facebook, Amazon, Spotify, Twitter... Totes aquestes preinstal·len aquestes aplicacions per fer publicitat i serveis al voltant de la dada. Però això es fa d'una manera poc transparent que dificulta saber qui ha ficat aquests programes, a quines dades tenen accés...
Bé, el Tomàs Roy és tècnic en seguretat i ara l'advocat que ens diu? És a dir, això és un delicte, és un abús, què és això que...
Bueno, això d'entrada és un incompliment de la normativa de protecció de dades, que en el seu nou reglament, que estan a parlar molt, hi ha el que es coneix com el principi de privacitat per defecte. Vol dir que qualsevol aplicació, qualsevol eina que pretengui tractar dades personals ha de donar la màxima privacitat per defecte a l'usuari i que sigui l'usuari, si vol, que baixi aquests estàndards de seguretat, de privacitat, i que, per tant, autoritzi a fer coses amb les seves dades. Per tant, d'entrada, una configuració com aquest tipus és contrària al reglament de protecció de dades.
Europeu.
Europeu i també...
Que no americà, no?
Que no americà, evidentment.
No ho dic perquè, com que Google és global...
També he de dir que la normativa de protecció de dades europea s'aplica a les empreses americanes si tracten dades de ciutadans europeus. Per tant, també podrien estar incomplint empreses de fora de la Unió Europea. Però, d'entrada, això és la primera gran plantofada a nivell de principi de privacitat per defecte, que específicament vol dir això, has de donar la màxima privacitat a l'usuari i, si ell vol, baixar-se aquests estàndards de privacitat.
Una llei que vetlla per l'usuari europea, que és això, que et fan clicar si vols donar aquelles dades o no, i se l'ha passat pel forro. Pot ser que Google estigui especulant en què és, igual que em multin, igualment tinc molts diners?
Home, és evident, no? D'entrada, les sancions han pujat molt perquè han inclòs la possibilitat de que la sanció estigui lligada amb la facturació anual mundial de la companyia, que en el pitjor dels casos podria ser fins a un 4%. En el cas de Google són molts diners, però, clar, ells fan el càlcul, no?, i diuen, bueno, què em convé més, incomplir aquesta normativa o vendre la informació que genera? Al final, vendre informació també té un benefici, no?
Bé, Android és de Google, és el mateix, per això estem dient Android-Google. La Comissió Europea ja ha multat 3 vegades Google per pràctiques abusives en el negoci de la publicitat online, també. Això és una notícia dels últims dies.
Sí, bé, al final ells donen, com són pràcticament, tenen el monopoli a l'hora de la recerca d'internet, acaben servint els anuncis que amb ells els interessen. Per tant, no hi ha lliure mercat en el sentit de... És molt difícil que algú que no tingui una relació comercial amb Google via AdWords o via qualsevol de les eines que tenen estigui ben posicionat a internet, perquè al final ells acaben servint, no deixen de ser una empresa privada i, per tant, ells responen als seus interessos comercials, diguéssim. No se'ls pot donar a Google aquesta facultat de ser el vetllador de les normes i del dret a l'oblit i de drets que realment són de la gent, no són de Google, no?
Tu, com a advocat, ara el nostre advocat de capçalera, els usuaris són un mica indefensos, no?, amb tot això. Tu què proposes? Què podem fer?
Bé, a veure, hi han algunes coses que es poden fer, però requereix temps, evidentment. Una és anar via denúncia a l'Agència de Protecció de Dades, però bé, ja us avanço que la denúncia no té un rendiment econòmic per l'usuari. Per tant, el que hem de fer és ficar-nos la gorra tots d'advocats amb privacitat. I hi ha coses que ens fan molta mandra, com llegir les configuracions de privacitat, com acceptar certs permisos, i això és una cosa que, malauradament, s'ha de seguir fent. I, per tant, el primer que hem de posar la barrera som nosaltres. I en el cas de que la cosa doncs vagi més, hi ha eines per anar a denunciar, però clar, si com a usuari només reaccionem, diguéssim, quan ens n'adonem i no fem res amb el que tenim a la mà, que és amb el nostre mòbil, és realment difícil, no?
Clar, de vegades és difícil, perquè hi ha aplicacions que, per exemple, si no actives la geolocalització, no les pots fer servir. Uh-huh. Per exemple, els assistents virtuals, per fer servir les seves potencialitats, has de dir a tot que sí.
Clar.
No? Llavors estem una mica lligats, no?, amb la tecnologia, sí. És a dir, si volem fer servir el 100% el Bixby de Samsung, el no sé qui, ho has de dir a tot que sí de les teves dades. Llavors què? És una batalla perduda o de fet és igual? El màxim que ens pot passar és que ens facin publicitat segmentada o que, no sé si sí, acaben venent les nostres dades.
Sí, al final jo crec que estem en un punt que el més important és que la persona sigui conscient del que passa quan està clicant o no clicant una autorització, perquè realment des del moment que tu tens un mòbil, un smartphone a la mà, has de ser conscient que aquelles aplicacions gratuïtes no venen de vendre't res, sinó venen de vendre't a tu.
Sí,
i per tant, a partir d'aquí doncs, has de ser conscient de totes aquestes situacions i a partir d'aquí doncs, prendre les teves decisions, però sempre amb coneixement. El problema amb aquest tema d'Android és que no hi havia coneixement, o que almenys diguéssim, l'usuari de peu no en tenia coneixement. No?
Va, fem un parell de minuts de publicitat i abordem altres temes amb en Víctor Rosselló. Sapigueu que teniu línies obertes, ens queden pocs minuts, però encara podeu trucar si teniu algun dubte sobre seguretat, drets digitals, 93-201-74 74. Hem de parlar de la suplantació d'identitat a Rosalia.
Pop-up amb Mariola Dinarès. A Catalunya Ràdio estem a punt.
Pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. El duet californià Capital Cities va triomfar l'any 2013 amb aquesta cançó tan optimista. Safe and Sound explica que, malgrat a vegades tendim a pensar en termes apocalíptics, el progrés ens aporta coses molt positives. Per això de tant en tant va sonant aquí el pop-up aquesta cançó. Safe and Sound, una cançó del 2013, Capital Cities, que ja és directament a la nostra llista de oldies a Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Avui fent aquest consultori de seguretat amb el nostre advocat, especialista en xarxes i propietat intel·lectual, en Víctor Rosselló, que primer va tenir molta feina, molta clientela per l'aplicació. No sé si encara hi ha gent que està implantant
sí,
aquesta
tant,
llei de protecció de dades,
tant,
no?
Tant. Ara queden els bons, que dic jo.
Què vols dir, queden els bons? Què vol dir això?
Va haver molt boom i la gent amb quatre coses semblava que estava contenta, però ara hi ha empreses que van fins al fons, i això realment del que va la normativa, no?
Clar, aquesta normativa europea de la protecció de dades, que vetlla molt per les dades dels usuaris, no, encara no hi ha hagut cap multa així, no?, exemplificadora. No, tu vas pronosticar, dic, hi haurà una multa molt gran, llavors ja es posa les piles.
Deien,
si hi ha una multa, no, tindràs més clients.
Sí, clar, bueno. Sí,
de moment no hi ha multes.
Que es conegui així, diguéssim, per titulars, no ha sortit, però ja us avanço que els primers seran Google o algun d'aquests.
Clar, no?, una d'aquestes exemplificadores. Bé, parlàvem això de la suplantació d'identitat, perquè és veritat que s'ha dit a diverses notícies, no?, que des de finals del 2018, per exemple, la cantant Rosalia, que ja és una catalana global, diríem, d'àmbit mundial, i el seu entorn han reconegut que han patit suplantació d'identitat a Facebook, per exemple. Quin creus que és l'objectiu, això, de suplantar una figura com Rosalia?
Bé, al final, bueno, m'aventuro, però entenc que és, doncs, evidentment una cosa la diu Rosalia, la diu una persona que no la coneix ningú, doncs l'impacte serà molt més alt, no? Per tant, d'entrada el primer objectiu és generar impacte i generar notícies, no? I per tant, m'aventuro a dir que és això.
Clar,
no?
Mira, concretament, des de finals del 2018 Facebook et suggeria demanar amistat a una tal Russi TV, t'informaven que teníeu amistat en comú i si miraves la foto i els posts veies que era la Rosalia.
Uh-huh.
Això semblava, i clar, llavors la gent la clicava. Representa que aquest perfil era el personal, no el professional, i llavors interactuava amb perfils que semblaven de la seva germana, de la seva mare, o d'artistes pròxims a ella, com el Guincho o Setangana. Vull dir, clar, en un cas de... No cal ser Rosalía perquè et suplantin l'identitat, no? Això està passant, no?
Sí, està passant. El que passa que el més comú és que passi amb gent coneguda, no? Perquè al final, clar, és molt més catchy, diguéssim, és molt més...
No, però hi ha gent que li ha passat això, que de cop a Instagram, per exemple, de cop comença a enviar contingut pornogràfic, per exemple.
Bé, entenc que llavors la finalitat seria diferent, no? Quan és una persona famosa, entenc que la finalitat és captar l'atenció i, per tant, que generi un tràfic que moltes vegades té com a finalitat captar dades i, per tant, té altres finalitats. És a dir, la suplantació d'identitat no deixa de ser una eina per un altre objectiu, que normalment és captar dades de persones reals i a partir d'aquí fa un mal ús d'aquesta informació perquè l'has obtingut per vies no lícites, no? Per tant, això no deixa de ser... Evidentment, aquí hi haurien dues fases, no? La pròpia suplantació d'identitat i després el que es fa amb aquesta informació que s'ha captat via aquest perfil fals.
Tu has tramitat a gent, no sé, gent que ve al teu despatx, això, no? A denunciar... Quina és la teva recomanació?
El primer que s'hauria de fer és la denúncia interna. És a dir, el primer que s'ha de fer és activar de la xarxa social que pertoqui, doncs fer la denúncia interna corresponent. Si és una persona...
Això que és el lloc... Em sembla que hi ha un lloc a les xarxes que ho pots enviar com a correu, no?
Si és una persona molt coneguda, doncs el convenient seria que aquesta persona, des del seu perfil real, fes un comunicat, inclús, no? A nivell de dir, escolta, aquest perfil és fals, no? I en últims casos, doncs, anar a la policia perquè això no és un delicte, clar.
I arriba a bon port quan denuncies això?
Bé, és complexa perquè al final la policia sí que té departaments per poder fer aquestes investigacions, però, clar, una persona que es dedica a fer aquest tipus de tècniques, doncs, ho coneix suficientment i utilitza a través, a vegades, un altre ordinador que no és el seu, de manera que quan van a identificar un ordinador ja no és el que està utilitzant aquesta persona, per tant és complicat, no? Mm-hmm. Però en tot cas la denúncia sempre és una bona opció, perquè si després a través d'aquest canal o aquest perfil es fa una actuació il·lícita, doncs almenys tu ja tens alguna documentació, en aquest cas una denúncia que...
No, home, i també per dir-li a la xarxa social, no, és que això no sóc jo, ha d'haver-hi una denúncia, no? Perquè de vegades hi ha gent que s'ha hagut de crear un altre perfil per poder continuar sent present a les xarxes,
exacte.
No?
Exacte, sí, és així. Per tant, tot el que sigui documentar-ho i, per tant, posar, en aquest cas, una denúncia és bo.
Doncs escolta, hi ha diversos temes, però ja sabem, amb regularitat vas venint, també ara vindran eleccions i diuen que ens poden arribar propaganda a través de WhatsApp, també és un tema que n'hem de parlar, així això, de fet, sí que és legal, no?
Ara mateix
és legal. Però bé, segurament sortiran inconvenients, anirem parlant. Gràcies, Víctor Rosselló.